Estat de Gràcia.
Ara, imaginem-nos que un dia qualsevol ens aixequéssim de bon matí, obríssim la finestra i veiéssim que el cel és de color vermell. Imaginem que els científics diguessin que és culpa nostra, de tots plegats, perquè és el resultat de les emissions d'efecte hivernacle que provoquem les persones amb les nostres activitats diàries. Què passaria? Com reaccionaríem a tot això?
Parlant d'aquesta premissa, la periodista Cori Calero ha escrit el llibre Si el cel es tornés vermell, un llibre sobre el canvi climàtic que es basa en la seva experiència com a periodista mediambiental i que recull converses amb diversos científics.
Jo ara pensava que anaves a dir en la seva experiència com a viatjant a Mart, és a dir, era el cel vermell i que ella hi ha anat i ja sap com és. Cori Calero, bona tarda.
Bona tarda, m'encantaria anar a Mart, però...
Sí?
Sí, tant, i a la Lluna.
I a la Lluna, i a tot arreu.
Sí, a la Lluna t'hi trobaries molta gent per això.
Periodista de TV3, la Cori Calero, especialitzada en temes mediambientals, i quan un és especialitzat en temes mediambientals, jo no sé si això vol dir està content o està emprenyat tot el dia. Què vol dir això? Perquè, clar, són tantes males notícies.
Vaig a dir aquella frase, m'encanta que em facis aquesta pregunta, perquè jo crec que en aquest país som un país que ens agrada molt la nostra natura, el nostre territori, i ens hem acostumat durant molt temps a allò del boniquisme, no? Que diem, a la tele li diem molt, avui fem un boniquisme, no? Que bonic és la floració, que bonic és aquest pollet que ha nascut de trencalós, no? Que està molt bé perquè és ensenyar a estimar la natura, i si ensenyem a estimar, doncs protegim també, no? Però clar, ens podem tragar un telenotícies ple de desgràcies, una darrere d'una altra, polítiques, econòmiques, sanitàries, però en canvi no acceptem que hi hagi males notícies mediambientals, i evidentment que n'hi ha moltíssimes. De fet, ara estem en moments crítics de pèrdua de biodiversitat, per exemple, però jo des de que sóc petita que puc dir que tenia ansietat per problemes ambientals. O és que no vam viure a Txernòbil nosaltres a la nostra generació, no?
Tu tenies ansietat de petita quan passava alguna cosa d'aquest tipus?
Jo tinc gravat al cervell un documental de la 1, que en aquell moment només podíem veure la 1, desgraciades de nosaltres, i sopant feien allò de l'informe semanal.
És que veiem unes coses també de petits.
Sí, i la clave, també miràvem la clave.
De sobte...
Així estem.
Amb aquella música terrorífica que tenia... Sí, l'entrada horrible. I era un documental sobre Txernòbil i vaig estar moltíssims dies sense poder dormir, molt angoixada. Sí, era molt petita.
Escolta'm, m'ha semblat molt interessant això que deies de que no podem suportar notícies que tenen a veure amb el medi ambient, males notícies. I estava pensant, per què deu ser això? Pot ser que una de les raons sigui, si és política, si és economia, si és societat, és d'ells, perquè són els poderosos, etc. I si és mediambiental, és culpa nostra directa? I llavors això em fa sentir pitjor?
Saps que no m'ho havia plantejat així?
Saps que això és el principi d'una gran amistat?
Penso que tens tota la raó. Jo m'havia plantejat altres dubtes, com per exemple que ens veiem molt incapaços de canviar-ho, no? O que, perquè ho veiem massa grandiloquent, no? O que, per exemple, estem acostumats a això, a gaudir la natura, anar a fer excursions i tal, o a veure que boniques són les papallones. Però això que has dit, ostres, m'aporta una informació vital, eh? El proper llibre ho tindré en compte.
No, és que moltes vegades ho hem contat aquí, i amb el David, som d'aquesta època també, amb el Juanjo, aquella època en què anaves per una urbanització, casa l'àvia o el que sigui, i en una cantonada de l'urbanització, enmig del bosc, la gent hi havia tirat, clar, matalassos, neveres, forns, i érem nosaltres que ho havíem fet. No estrictament nosaltres, però érem les persones de peu.
Era una cosa
peu
que no estava mal vista, que era totalment normal. I llavors... qualsevol cosa, qualsevol lloc. I això és la punta de l'iceberg, realment, no?
És que...
I el canvi l'hem de fer nosaltres.
Molts cops és per desconeixement, no?
Totalment.
Clar, evidentment. Jo no sabia quan era més petita que les canyetes eren tan perilloses per al medi ambient, no? Que fins i tot les tortugues les respiren, els impedeix respirar i moren, no? I ara ho sé, ara que ho sé, doncs evidentment no vull veure una canyeta de plàstic en ma vida. Sí, hi ha un efecte d'aquests, també hi ha un efecte de que la natura s'ha vist molt com una cosa de la qual treure un benefici, uns diners, una explotació, i mai com una cosa que ens protegeix i que hem de protegir, també és un element, no? El treure un benefici econòmic, per exemple, que així, això ja implica tenir un coneixement i una culpa més directa, evidentment.
Clar, però el tenien les grans empreses i no ens arribava a nosaltres, els governs també els tapaven, vull dir que clar, clar, és tot una... Sí. Tot va massa tard, no? Massa tard. Això de les palletes que dius, per exemple, hauria d'haver estat fa 20, 30 anys, no ara.
I encara no s'han prohibit, recordem-ho.
Quan és això?
L'any que ve? Comença la prohibició,
sí,
em sembla?
Sí, o com a mínim és l'anunci que han fet. Jo, amb la política, fins que no veig fets consumats, ja, no m'ho crec.
I amb aquest tema encara pitjor.
Sí, no tens tota la raó.
Perdona, Adam, les culleretes aquestes de cafè per emportar de plàstic, en general ja s'està aplicant de no fer-les de plàstic a molts bars.
Sí,
no?
El tema dels residus és una altra qüestió a part, que està molt bé que això no hi hagi tant plàstic i es facin biodegradables, però ens hem de plantejar, cal aquesta cosa per remenar el cafè? Ostres, potser no, no? Perquè encara que sigui de fusta, estàs creant un residu i necessites una matèria primera per fer-ho, no? Potser no necessitem tots aquests elements que fem servir.
Sí, sí, no necessitem, és una cosa que ens hauríem d'aplicar més. Digues, Adam.
No, estava pensant com a periodista expert en tema medi ambient.
Recordeu, Cori Calero, si el cel es tornés vermell.
Gràcies.
Deu ser complicat fer la teva feina a nivell de com comunicar les coses, perquè te les has de pensar bé. Primer, perquè una cosa són les notícies, i això no són notícies que un dia comencen i acaben, sinó que són notícies que s'han d'explicar molt bé molta estona, de manera repetida, i això genera cansament en la gent, per tant, la gent apaga el cervell. I, a més, una altra qüestió, que és...
Però si és igual que això teu de la nutrició, clar, estic pensant que és el mateix.
Exacte! Em comprèn.
No,
al final,
clar,
la gent
Adam,
diu...
Adam,
ai, per favor, ja, prou, sí, ja ho sé, deixa'm estar, no? I després hi ha la cosa que les dades són tan alarmants i és tan difícil explicar-les d'una manera amable perquè la gent no s'escandalitzi i també se'ls tanqui el cervell i diguin passo, que no sé per quin camí s'ha de recórrer per comunicar sobre això.
Mira, alguna de les solucions és intentar aportar novetats, per no cansar, evidentment, i de vegades, per desgràcia n'hi ha, ni per fortuna també. Mira, per exemple, avui, amb en Toni Cruanyes al Telenotícies Vespre, abordarem una mica aquesta cimera i amb en Xesco Reverter, que s'ha inventat Biden, perquè se l'ha inventat així com a última hora, sí. Però que, ostres, és una esperança. Per mi és, per fi podem parlar amb dades de canvi climàtic, que són horrorosament horroroses, d'esperança i d'optimisme, no? I jo m'he plantejat explicar-ho des d'aquesta esperança i des d'aquest optimisme.
Biden s'ha compromès a reduir un 50% les emissions dels Estats Units, les que hi havia el 2005,
sí,
no, em sembla?
I en aquesta dècada.
La barbaritat, és que en una dècada, sí.
És una feinada, clar.
Per tant, vol revertir tota la idea de Donald Trump, que era no fer ni cas de res d'això.
A veure, és que, clar, quan parlem de Donald Trump, ja no sé si parlem d'un senyor o d'un esperpent o de què parlem. És tan bèstia el que va fer aquest senyor que no ho sé. I la desgràcia és que podria tornar a ser president, no? És que la humanitat és així d'absurda, d'estúpida i tots els adjectius que us vulgueu imaginar.
No t'enfadis.
Sí, és que m'enfada molt a mi aquest senyor.
A mi també. M'enfada que la gent el consideri una persona normal.
Sí, i que va tenir molts vots, malgrat que jo pensi que és un esperpent, va tenir milions de vots, no? En canvi, pot arribar un altre senyor que ho capgiri tot. És fins a quin punt aquella imatge, no, de Charles Chaplin amb la terra a la mà és real, un senyor. Quan pot controlar el que ens passa a tota la resta, no?
Per tant, si hi ha una política nova dels grans països que fins ara estaven contaminant tantíssim com els Estats Units, pot arrossegar també a d'altres països que també s'apuntin a aquest carro, la Xina, la Índia, gent amb molta població, no? És bona cosa.
Ai, entre els principals contaminadors hi ha la Xina, hi ha Estats Units, hi ha Rússia, hi ha l'Índia i Europa. I clar, ell ho sap perfectament i els ha convidat i ja ha parlat amb tots ells. Seria clau que s'hi sumessin al carro.
Escolta'm, feu el favor de llegir el llibre Si el cel es tornés vermell, el canvi climàtic, conèixer-lo per combatre'l, de la Cori Calero, de Viena Edicions, de TV3. Ja no hi ha més coses en aquesta portada, però posem música. Home, aquesta hem de posar, sí? Mira-la, s'està posant a sobre la taula, Cori Calero,
amb els braços oberts.
Proa del Titanic. Per veure el canvi climàtic de més a
No te dejaré caer.
A mi aquesta pel·lícula, que sapigueu, que em sembla pasteloseta, eh?
Ah, sí, sí, pues a mi m'encanta. No l'he tornat a veure perquè tinc por d'estimar massa David. Abans dèiem, totes aquestes notícies de canvi climàtic, l'Adam deia d'apagar les orelles i el cervell per no escoltar. Tot passa això quan sents tanta notícia dolenta?
El que em crea tot és impotència. O sigui, veig una cosa molt grossa, no? I sí que a nivell d'usuari, doncs, vas a comprar un dia qualsevol. Llavors els residus del plàstic són molts i fas les coses ben fetes. Les portes al contenidor, que cada cop són més a prop de casa i cada cop n'hi ha més. Però veus que segueix el problema, vull dir que no és... Jo faig el meu garret de sorra. Però, esclar, fins a quin punt, si tots fem el granet de sorra, és que hi ha un moment que se m'escapa, perquè començo a veure governs i l'Aidens...
Compra granel, això no és el granet de sorra, això és un microgranet de sorra.
Bueno, doncs un micro.
Diu, vaig a comprar, agafo plàstic...
No, doncs ja intento agafar coses que no tenen plàstic, però n'hi ha moltes que en tenen, molt encara.
Va. És difícil, i a més,
l'allau
de xifres és tan gros, aquest llibre de la Cori Calero, és un llibre molt documentat, amb moltes xifres, ara en diré unes quantes, i aviam a partir de quina xifra apagueu el cervell. Algunes frases del llibre. La biodiversitat està en risc. En els últims 15 anys ha desaparegut una cinquena part de la fauna de Catalunya. El 58% dels hàbitats protegits per Europa tenen un estat de conservació desfavorable. La temperatura global de la Terra ha pujat 1,2 graus des de 1880.
Però també s'està tot bé, no?
És un no parar. És un sí. No parar. Escolta'm, a mi m'ha impactat molt el futur immediat. Estem parlant del 2050, eh? 2050 tampoc sí. És tan lluny, eh?
Sembla que sigui
és
molt,
el meu
eh?
Fill, vull dir, és el meu fill de senyor. És a dir, de
amb
senyor.
La teva edat. El teu fill amb la teva edat.
Exacte. El meu fill amb la meva edat es trobarà una Catalunya amb 3 graus centígrads per sobre. La precipitació mitjana a Catalunya baixarà el 10%. La nostra temperatura... Aquesta dada és brutal. La nostra temperatura mitjana anual serà la mateixa que actualment a Andalusia.
Sí, i els llocs més calents d'Andalusia. Clar, però ara deixa'm que et doni una bona notícia, sisplau, abans de que et tiris per un pont, sisplau, i no tornis mai més, que és que precisament...
Podem revertir-ho.
Podries posar això en condicional, perquè precisament són dades que científics acumulen i extreuen per intentar frenar això. I s'estan posant les bases per fer-ho amb aquesta cimera que avui comença, per exemple, no? O es va posar en el seu moment en París, que no es va fer res, evidentment, és veritat, però encara tenim temps de fer-ho i tenim tota aquesta dècada. Aleshores, no et desesperis, Roger.
D'acord, no, estic content.
Ara sentia les xifres i, clar, el de sempre. La temperatura ha pujat 1,2 graus des de 1880. Molt bé, la gent diu, bueno... Un grau? No és res, un grau, no? Casa meva, quan poso l'aire condicionat, poso 18, 17, 16...
Home,
un grau!
Home, tio, també et passes, eh?
No, però la percepció d'un grau no l'entenem a nivell global. Només som capaços d'entendre a nivell personal i aleshores no és tant, no?
Què vol dir a nivell de planeta un grau?
Que un grau és, o 1,2, és a nivell global i de mitjana. Però, per exemple, a Catalunya significa que els estius són 2,5 graus més calents que fa un segle. Mm. Perdó, que fa un segle no, que el 1950. És bestial. Clar, quan parlem en termes tan globals, podes difuminar el tema. Però, tot i així, 1,2 graus és una bestialitat. De fet, la ciència el que diu és que si passem de 1,5, serà molt difícil que tinguem una vida digna a les persones.
Ara...
I per què? A veure, ara vaig a fer un símil que a mi us he de dir que no m'agrada molt, però de vegades em funciona, perquè no es pot comparar la Terra amb una persona, no? Però tu, si estàs a 40 de febre, estàs fatal. Però sí. Si estàs a 41,2, pot ser que vagis a l'hospital, no? Mm-hmm. Doncs una mica seria això.
Mm. Però diguem, posa'm exemples de què pot passar amb un grau o dos de pujada. No sé, pols, mars, animals que moren, què passa?
Amb un grau com a dos ja ho sabem, perquè és el que està passant ara. Hem vist el fenomen Glòria fins fa poc, per exemple, o que els hiverns són més suaus, que hem perdut les glaceres. Això és el que ja tenim, no? Què passa amb un grau i mig, que és el que diu que la ciència... podem arribar en breu i que seria una mica acceptable dintre de la desgràcia, no? Doncs, per exemple, que perdríem el 90% dels coralls. I direu, vaja, tampoc que es perdi el corall no és tan greu. Sí que ho és, perquè en depèn gairebé tot el que és l'ecosistema marí d'aquests éssers. Són com l'exemple de la bona salut de l'ecosistema marí. Però és que, a més, aquí les sequeres podrien ser, aquí a Catalunya, molt reiterades i molt llargues, molt més del que hem patit fins fa poc. El nivell del mar pot pujar un metre. Un metre tampoc és tant, no?
Doncs bueno, sí, digue-li a qui viu a Vanuatu.
Exacte. Milions de persones es veuran obligades a deixar casa seva. És que ara em sento una cenissa, però
no,
és que és així.
És així.
I no podrem cultivar en molts llocs, perquè, clar, la terra s'haurà salinitzat.
Però
no?
És que tot això és el que amaga aquest 1,5, que és que s'ha d'explicar, perquè si no la gent diu, bueno, doncs 1,5, doncs no...
Estàs com en el seu equip, no?
Totalment.
De desesperats després, per fer arribar informació.
Sí, i després hi ha un altre tema de la biodiversitat, també. Per moltes persones que desaparegui una espècie, sembla que... hagi desaparegut un personatge de Disney que no passa res, que no té cap paper a l'ecosistema.
Saps
I la biodiversitat
passa?
És fonamental, no?
Que la biodiversitat ens protegeix, amb la Covid s'ha vist clarament. Molts científics diuen que és culpa de la pèrdua de biodiversitat i de que hem malmès la natura, que ens, en realitat protegeix d'aquests virus surtin d'algunes espècies. Però és que no tenim en compte una cosa, que jo puc explicar que tal granota desapareixerà, i és important, però és que la Terra ha patit canvis climàtics d'origen natural, que aquest
sí,
no ho és,
sí.
Moltes vegades, i moltes espècies han sobreviscut. Aquí a Catalunya en tenim una que es diu tríop, que és una, un invertebrat insignificant que trepitjaríem segurament si no ens, ens estiméssim la biodiversitat, que la considerem poca cosa i que ha sobreviscut a canvis climàtics. Però la humanitat no està preparada per fer-ho.
Ah, ara ja us afecta una mica
Som
més,
els més pringats de la història.
Ah, ara ja no, us, ja no és aquella granota, ara ja sou vosaltres. Escolta'm, si el cel es tornés vermell, ara et voldré preguntar l'última pregunta sobre el títol del llibre, però abans m'agradaria, m'ho he apuntat aquí, he apuntat la paraula negacionistes, i entre parèntesis una cosa que no puc dir, perquè és un adjectiu sobre ells. Perquè què els hi has de dir? Els hi has de dir alguna cosa o obviar-los? O què s'ha de fer amb aquesta gent que nega tot això i tot això
les
que
dades,
has escrit aquí,
dades.
Que és veritat?
Tu no creus que hi ha interessos econòmics darrere d'això, del negacionisme? Sempre, evidentment. Llavors és impossible.
És molt estúpida, també,
Sí,
la veritat t'ho dic, és que no confio gaire, tampoc.
Sí, i gent molt manipulada, però jo crec que sempre hi ha interessos econòmics darrere. Evidentment, els fòssils tenen interessos econòmics. Ara, hi haurà un moment que el petroli s'acabarà, per tant, per obligació o perquè ho hem fet abans voluntàriament, haurem de deixar els combustibles fòssils. No es pot parlar amb gent que obvia obvietats científiques i de persones que treballen per donar aquestes xifres. No es poden equivocar la comunitat científica que es dedica a això. Com pots dir-li a un tio que es dedica a això que és mentida el que publica? Quines dades estàs aportant per rebatre?
I un missatge que diem sempre des d'aquest programa i que no volem donar lliçons a ningú, però sempre ens agrada parlar amb companys i companyes de la professió, sisplau, us demanem ja que, de manera clement, que no convideu i poseu al mateix nivell científics i negacionistes. Perquè no és al mateix nivell i ni té res a veure.
Però tu no creus que el negacionisme ja ha quedat en el ridícul? Una mica com el negacionisme de la Covid, no? És com ja frega el ridícul.
No sé, jo és que tinc una capacitat de sorpresa enorme. Si el cel es tornés vermell, es pot tornar vermell en algun moment o què passa?
Jo no sóc física i els físics em diuen que no ho creuen, però a mi em va semblar un símil molt, molt xulo per diverses coses, perquè el cel, a l'atmosfera, és on hi ha els gasos d'efecte hivernacle que ens protegeixen de morir glaçats. Gràcies a ells tenim una temperatura agradable al planeta, si no estaríem a 18 sota 0 de mitjana i no estaríem aquí xerrant. I segon, perquè era allò, no? Què hauria de fer, què hauria de passar perquè veiéssim realment aquest canvi climàtic i ens fes actuar. I de fet, que el cel es tornés vermell no ens faria mal directament. Potser sí, no sé si les plantes, per exemple, no podrien créixer perquè no tindrien suficient llum, no? Però era un símil que em servia molt i que m'agradava per il·lustrar això. Què hauríem de fer perquè s'actués d'una vegada?
Cori Calero, si el cel es tornés vermell, el canvi climàtic, conèixer-lo per combatre el de Viena Edicions. Moltíssimes gràcies, de veritat, per ser amb nosaltres.
A vosaltres.
Gràcies.
Vosaltres esteu contribuint, convidant-me a combatre el canvi climàtic, indirectament.
Sí. Jo ho deixaria aquí, ja, el programa, ja.
Ja està.
No, que hi ha la llibreta del David.
Bueno, ha de fer la llibreta i ha de reciclar millor, també.
Sí. Va, escolta, no vagis tu... Ho fas bé, tu?
Però clar, hi vaig a comprar granel amb un tàpet de plàstic.
Jo? Sí. Compro a granel tot el que puc.
Detergent?
També.
Oh, quina ràbia, és que fa ràbia amb tot.
Però detergent...
Ah, sí, dius,
quin detergent? També s'ha de vigilar el detergent que es compra.
S'ha de mirar.
La vida és molt dura quan no en vols ser conseqüent.
Sí, senyor.
Ets el meu ídol, ho saps, no?
Ho sé, gràcies.
Cori Calero, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Adéu.